Són les 8 del matí. Bon dia a tothom des de Pals.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Què tal? Bon dia, són les 8 del matí d'avui dimarts, 2 de març del 2021. Un dia amb molt de núvols, certament, perquè a primera hora ja tenim aquesta boira, aquests núvols baixos, i després, a mesura que avanci el dia, arribaran núvols més alts. Ara mateix a Palafrugell tenim 10 graus, a Ultramort tenim 9 graus i a Santa Cristina 10 graus. Avui al Supermatí parlarem un altre cop de Dolors Bassa, perquè la Fiscalia ha recorregut al Suprem el seu tercer grau, un pas que ja s'esperava i que ara ha de conduir al fet que el Suprem li accepti o no aquest tercer grau. De moment el manté. Avui també us explicarem què és el que pensen els hotelers de la Costa Brava respecte al passaport de vacunació, que és aquesta mesura que prepara la Unió Europea perquè tenir un passaport que digui si estàs vacunat, si has passat el virus o si tens un test negatiu, per facilitar la possibilitat de viatjar i sobretot la possibilitat, pel que ens afecta a casa nostra, que la gent vingui aquí, que turistes estrangers vinguin a fer turisme a la Costa Brava, cosa que necessitem amb urgència, no? Doncs els hotelers de la Costa Brava, la veritat és que els hem preguntat aquí des de Ràdio Capital i mostren un cert escepticisme. Diuen que això tiri endavant o que pugui ser un sistema ètic. Després ens ampliarà l'Anna Salvador el que han dit literalment els hotelers de la Costa Brava en aquesta feina d'investigació i de preguntar, que és el que és el periodisme, preguntar als hotelers de casa nostra, aviam què els sembla. Avui també us explicarem, també us avancem aquí a Ràdio Capital, que Santa Cristina d'Aro tindrà la figura d'un síndic municipal, que és aquesta figura per protegir encara més els ciutadans i per defensar els seus interessos. Doncs Santa Cristina el crearà. És una petició, atenció, al ple municipal que havia fet el grup de Ciutadans, déu-n'hi-do. I també us explicarem quines conseqüències ha tingut el fet que la policia local de Palafrugell tingui una unitat canina, una unitat de gossos. Ja n'ha la fan servir per buscar droga i n'han trobat una mica. 8:03 minuts. De seguida al Supermatí parlem amb el president de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit. El motiu és que ja hi ha acord entre l'Ajuntament, l'Estartit i la Generalitat per ampliar l'escola de l'Estartit, l'escola Portitxol, una ampliació que era llargament reclamada. I avui al Supermatí, com sempre, acabarem parlant de tecnologia i oci digital amb en Josep Lluís Vidal. Saludem la redacció d'informatius de Ràdio Capital, capitanejats en aquest cas per l'Eugènia Güell. Eugènia.
Hola, bon dia.
I per l'Anna
Salvador. Bon dia.
L'Anna Salvador, que ja l'heu sentit també. Tenim també la Paula Balcebre.
Hola, bon dia.
I la Sandrine Busnet. Sandrine, bon dia.
Bon dia.
La Fiscalia recorre al Tribunal Suprem al tercer grau de Dolors Bassa.
Sí, la Fiscalia ha presentat un recurs al Suprem contra el manteniment del tercer grau de Dolors Bassa i també el de Carme Forcadell. Recorre així el Tribunal número 1, que va rebutjar la mesura cautelar que plantejava el Ministeri Públic. La Fiscalia subratlla que la Llei Orgànica del Poder Judicial estableix el caràcter suspensiu del recurs d'apel·lació en matèria de classificació quan es tracti de condemnats per delictes greus que puguin ser escarcerats.
Els hotelers de la Costa Brava es mostren escèptics respecte a la idea del passaport de vacunació.
Aquest passaport, si finalment es crea, certificaria que una persona està vacunat i, per tant, es podria moure i viatjar amb més llibertat. Els hotelers estan d'acord en que és una idea interessant que podria beneficiar el turisme. Tot i això, també dubten que s'acabi tirant endavant o que sigui un sistema ètic.
Considero que pot arribar a ser discriminatori de cares a la gent pel fet que algú es pugui vacunar o no.
Els autònoms, de fet, la Federació d'Empresaris de Girona, de les comarques de Girona, la FUEC, reclama que no és el moment de pujar les quotes d'autònoms.
Sí, a l'entrevista del Supermatí d'ahir vam parlar amb el responsable de comerç i tresoreria de la FUEC, Albert Gómez, sobre una campanya que ha iniciat la Patronal d'Empresaris de Girona davant l'increment previst de les quotes d'autònoms que ha anunciat el govern espanyol.
Santa Cristina d'Aro tindrà la figura d'un síndic municipal.
En principi serà la persona a la qual es podran dirigir els veïns de la població per queixar-se pel mal funcionament dels serveis municipals intervenir en els conflictes que mantinguin amb l'Ajuntament. Tot i així, l'alcaldessa de Santa Cristina, Lourdes Fuentes, ha explicat a Ràdio Capital que tot això es concretarà probablement a finals d'any.
La policia local de Palafrugell ha posat 7 denúncies per tinença i consum de drogues al carrer. Això gràcies a la unitat canina, a la unitat de gossos, que va entrar en funcionament ara fa un mes.
La policia local de Palafrugell remarca que l'objectiu de la nova unitat canina és reforçar la prevenció del consum i tinença de substàncies estupefaents a la via i també a espais públics, així com la lluita contra el tràfic de drogues, fomentant el patrullatge a peu de proximitat, un patrullatge que es fa cada dia.
Per cert, que a Palafrugell un habitatge es va quedar sense llum a causa d'un incendi de xemeneia.
Sí, va ser diumenge passat a 10:45 de la nit. Els bombers hi van enviar dues dotacions que van treballar-hi un parell d'hores.
I en cultura... Martina Van Noort presenta Mujeres Coloridas, un arte moderno a Bagú.
Aquesta artista holandesa està establerta a la Costa Brava i la seva inspiració surt de les seves estades a Holanda, la Toscana i Catalunya. Així ho transmeten els colors de les seves obres. La mostra la podreu veure del 3 al 27 de març a les Escoles Velles.
Ara fa 65 anys que el tren petit que unia Palamós amb Girona va fer el seu últim viatge.
El motiu d'aquesta efemèride, des del Servei d'Arxiu Municipal de Palamós, s'ha fet un muntatge de vídeo amb imatges del tren petit. L'objectiu és recordar aquest mitjà de transport que va unir Palamós i altres municipis del Baix Empordà amb la ciutat de Girona. El vídeo porta com a títol Paisatges abocats, el tren petit de Palamós 1887-1956.
I ja el podeu veure a la nostra pàgina web, que realment ho està petant, aquest vídeo de com era Palamós i com era el tren petit entre, atenció, 1887-1956. Ja coneixem els guanyadors de la Guíxols Cup.
El Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols ha acollit aquest cap de setmana la sisena Guíxols Cup en modalitat d'Optimist. En Optimist Grup 1 s'ha imposat Fernando Puig del Real, seguit de Daniel García i Carlos Espí. El grup 2, l'or ha estat per Maria Blanco, la plata ha sigut per Marcel Marfà i el bronze per Sergi Garreta.
Supermatí a Ràdio Capital. Amb Dani Cortés.
Hora de conèixer la previsió del temps. Quan són les 8 i pràcticament 8 minuts, saludem a Marc Vila. Marc, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Quina és la previsió per aquest dimarts?
Avui dimarts la jornada torna a estar marcada per l'anticicló amb pressions bastant elevades que ens afectaran amb suavitat i humitat elevada. El sol tornarà a ser car de veure i durant tot el dia quedarà poc protagonista de la jornada. Primer començarem amb núvols baixos, boires i males visibilitats que podran afectar tota la comarca. I quan el sol podrà esvair-les, els núvols alts i mitjans prendran el cel i quedarà el dia poc assolellat. El vent de llevant, que podrà bufar entre fluix i moderat, incrementarà la sensació de poca bonança tèrmica i aportarà molta humitat a l'ambient. Les temperatures a la comarca oscil·laran entre els 6-8 graus mínims als 15 màxims. Pels propers dies, tornem a esperar una nova situació d'aires saharians més meridionals que afavoriran, altra vegada, salatges marronosos amb molta pols en suspensió. Per de moment, demà dimecres tindrem més estones de sol que vindrà molt bé després de dies que no ha pogut lluir com necessitaríem.
Atenció, si tenim de nou pols en suspensió, quan plogui, vigileu amb els cotxes, perquè jo porto encara de l'última vegada, que ara farà una setmana, encara porto temps intentant netejar-lo i que no se'n va la pols, No se'n va la pols.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Avui, comentari d'opinió, quan són pràcticament les 8 i 10 minuts, l'advocat Marc Traiter.
Cobrar per tenir la hipoteca, el que hauria de ser i no serà. El passat mes de gener, l'Euríbor va tancar per primera vegada per sota del menys 0,5, en concret amb menys 0,505, extrem que també s'ha repetit aquest mes de febrer, menys 0,501. Moltes persones que, com cada any, hagin de fer la revisió de la seva hipoteca amb els índexs de gener o febrer, poden comprovar com si el seu diferencial amb l'Euríbor és de 0,5, l'actualització dels interessos a pagar és negatiu. És a dir, si la meva hipoteca és d'Euríbor més 0,5 i s'actualitza el tipus d'interès amb l'Euríbor de gener, el resultat és un interès a favor del consumidor de 0,005. La pregunta de si es pot cobrar interessos en lloc de pagar-los per tenir una hipoteca amb el banc no és nova, ni tampoc exclusiva de casa nostra, sinó que afecta a qualsevol país que utilitzi l'Euríbor com a referència. Pel president de l'Autoritat Bancària Europea, el senyor José Manuel Campa, si no hi ha cap previsió legal i el contracte hipotecari així ho estableix, els bancs haurien de pagar interessos. En aquest sentit, fins al juny de 2019, no existeix una norma estatal que expressament estableixi que la naturalesa del crèdit hipotecari sempre comporta que el banc pugui cobrar interessos pel finançament donat, impossibilitant els interessos negatius. Per tant, les hipoteques firmades anteriorment no tenen cap obstacle legal per tal de meritar interessos a favor del client. De moment, els bancs s'han negat totalment a pagar interessos als clients per les hipoteques contractades, per més que aquest import sigui petit o insignificant comparat amb els interessos que hauran pagat els consumidors en el transcurs total de la hipoteca. L'interès econòmic en reclamar al banc aquest diferencial a favor és molt reduït. En el millor dels casos, poques dècimes, en la majoria, mil·lèsimes. Tot i això, l'Organització de Consumidors i Usuaris ja ha organitzat una campanya per reclamar que les entitats financeres compleixin amb els contractes hipotecaris tal com estan redactats. Una de les primeres accions de l'OCU ha estat efectuar una consulta al Banc d'Espanya, el qual, d'alguna manera, es renta les mans responent que per les hipoteques signades abans de juny de 2019 no hi ha cap previsió legal i que hauran de ser els tribunals qui resolguin aquest assumpte de naturalesa privada entre consumidor i entitat financera. Per a les persones afectades, recordem, hipoteques signades abans de juny de 2019 amb un interès variable d'Euríbor més un diferencial igual o inferior a 0,5, calculadora en mà, la negativa dels bancs a pagar interessos no els hauria d'impedir d'estar contents per un any sencer sense pagar interessos per la hipoteca, ja que el que estan fent actualment els bancs és actualitzar la hipoteca sense interessos. Tot i això, haurem d'estar pendents i seguir les notícies que es donin sobre aquest afer, sobretot si algun cas acaba als tribunals.
Gràcies, Marc Traité.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Vaja, la cançó del dia, Karol G, Anuel AA, Anuel AA, i també J Balvin, aquest sí, triomfen ara mateix amb Location, una cançó que s'assembla en alguns moments d'una forma un xic descarada a The Monster d'Eminem i Rihanna, i avui, perquè ho comprovem, doncs hem escollit Location com a cançó del dia.
¡Chicones!
Bueno, molt bé, vinga, Mandalocation, però ben lluny. Va, les... Va, un quart de nou del matí, de seguida tornem.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola, sóc l'Helena Gadel i volia enviar-vos molts, molts, molts petons a tots els oients i els creadors de Ràdio Capital, perquè feu 20 anys, o sigui, moltes felicitats, enhorabona i per molts anys més.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys. Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online. La Ràdio Capital.
Entra ara mateix a radioindiana.cat i no paris de ballar.
Garoïnada a Palafrugell.
11 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, visites culturals...
Informeu-vos-en al 972-300-228 o bé a garoïnada.cat. Les Garoïnes, als restaurants de la Garoïnada. Fins al 28 de març a Palafrugell.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Si t'agrada presumir de l'Empordà, t'encantarà fardar de ràdio.
El so dels èxits.
Ràdio. Som al Supermatí de Ràdio Capital. Ara mateix passen 2 minuts d'un quart de nou del matí. Ahir llegíem al Punt Avui que els governs de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, també l'entitat descentralitzada de l'Estartit i el Departament d'Educació ja han acordat l'ampliació de l'escola Portitxol amb la previsió que s'hi podran fer 2 línies. Avui per parlar-ne tenim en Francesc Ferrer, president de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit. Senyor Ferrer, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Clar, hi ha hagut polèmica els últims dies per aquesta ampliació i pels terrenys d'aquesta ampliació. Com es farà aquesta ampliació de l'escola Portitxol de l'Estartit?
A veure, això és un tema que ve arrelat des de fa 30 anys, una sentència que venia del 1991, en el qual hi havia una part d'una finca que es va comprovar en aquesta sentència que era municipal, que estava ocupada en una part per la propietat del cantó, que és l'hotel Bellaire. En aquesta sentència... Sí, exacte. Aquesta sentència el que diu és que tota la finca aquesta és propietat municipal, i en el seu dia, quan es va fer la cessió dels terrenys per fer l'escola Portitxol de l'Estartit, doncs aquest terreny va quedar encara ocupat per l'hotel, no? Per tant, ara l'únic que ens estan dient que, com que necessitem imperiosament ampliar aquesta escola, doncs que és necessari doncs, tindre ús de tota la parcel·la, no?
De tota la parcel·la, això... perquè clar, hi havia, corregeixi'm si m'equivoco, però hi havia acord per repartir-la, no?, per dividir-la i utilitzar només una part, però l'oposició reclamava que es fes amb tota la parcel·la.
Val, mira, jo t'explico una mica això. Això ve del passat mandat, en quan es va començar a treballar amb la línia de ja, perquè per la necessitat de l'escola, d'ampliar. Hi havia un acord o un pacte o una solució parlada entre els governs de l'MD d'aquell temps, el govern de l'Ajuntament de Torroella d'aquell temps, i el Departament d'Ensenyament, i consensuat també, evidentment, amb l'escola i tots, en el qual es trobava una fórmula en la qual no feia falta envair el 100% de la parcel·la, amb la qual es salvava una petita anexa que hi ha a l'edifici de l'hotel. I es compensava el poble de l'Estartit amb una permuta, amb una parcel·la on s'hi estava treballant per fer-hi un viver d'entitats, un hotel d'entitats, d'acord? Aquesta era la solució que hi havia, que venia del passat mandat. Nosaltres, com vam arribar en aquest mandat, van continuar treballant en allò, perquè fins al mes de gener, que no hi va haver-hi un tom a les converses amb el departament, en el qual ens van plantejar seriosament que el millor era fer ja no una escola, una ampliació d'una línia i mitja com estàvem treballant, sinó ja anar per totes, anar a màximes d'ampliació i fer una escola de dues línies. Evidentment, nosaltres al veure això vam estar-hi d'acord de seguida en que era la millor opció, perquè era tornar, si no, entrar en una dinàmica d'una ampliació que en un futur ens haguéssim tornat a cada curs i ens véssim en paràlit. Per tant, ho vam tindre clar tots des d'aquell moment que es havia de canviar l'opció que hi havia inicial per aquesta, i aquí va haver-hi acord entre el departament i el govern de l'Ajuntament de Torroella i el govern de l'EMED. I a partir d'aquí és això. És desencallar, al final, hem d'estar contents que hem desencallat un tema que porta 30 anys a sobre la taula.
I amb l'altra parcel·la on s'havia de fer el viver d'entitats, llavors finalment no es farà, no?
Aquella propietat és la propietat del hotel, i ells en faran l'ús que en vulguin fer, vull dir, no, evidentment.
Ara el pas següent quin és? Perquè els terrenys segueixen sent de l'hotel o ja es poden considerar, però bueno, hi haurà instal·lacions de l'hotel, imagino.
No, els terrenys són propietat municipal. Val. I nosaltres, tant l'Ajuntament com l'EMD, fem cessió d'aquesta propietat i la posem a disposició del Departament d'Ensenyament perquè vagi amb la màxima celeritat a executar una ampliació de l'escola Portitxol.
Val.
Que això, si tot va com ens han dit, aquest 2021 per plaç d'inversions ja no entraria, però sí que entre el 2022-2023 entrarà aquest pla d'inversions per fer aquesta ampliació de l'estat.
Això li anava a preguntar. És a dir, en quin termini treballen? Em diuen un, dos anys.
Sí. Les últimes converses que tenim són aquestes. De fet, sempre se'ns ha dit i se'ns va dir que degut a la casuística de l'escola Portitxol, que és tractada d'alta complexitat, era una prioritat del departament de la província de Girona de fer aquesta ampliació. Per tant, sí que ja sabem que en els pressupostos 2021 de la Generalitat no hi són, però hem d'esperar i hem d'entendre que el 2022 o a lo màxim 2023 aquesta partida pressupostària de la Generalitat per fer aquesta ampliació hi serà.
Disculpi, per què es considera l'Estartit punt d'alta complexitat?
Sí. Bueno, això són barems que té el Departament d'Ensenyament. No és res negatiu ni pejoratiu.
No,
a vegades
no,
aquestes paraules poden... No, jo ho dic perquè a vegades quan ho expliques sempre hem d'obrir un parèntesi, eh? Mm. És d'alta complexitat per una raó molt simple, perquè ens hi trobem que hi ha nens que venen de diferents orígens culturals i lingüístics, i això a vegades quan aquestes famílies porten els seus fills a l'escola, reincorporar-se al ritme habitual de l'escola és una mica més lent, no? I això, doncs, bueno, ja hi ha tot un sistema que són les aules d'acollida, tot un procés que el que fa és que aquests nens s'integrin a la vida quotidiana de l'escola el més ràpid possible, eh? Per això es tracten d'escoles d'alta complexitat, perquè requereixen d'uns esforços per part dels docents de que aquests nous infants que arriben a l'escola, que a vegades arriben inclús a mig curs o amb cursos ja superiors als inicials, tinguin una entrada molt ràpida en la dinàmica diària de l'escola.
Doncs veurem en quin termini, si realment es compleixen aquests terminis, perquè aquests terminis a vegades ja se sap que no acaben d'arribar, però esperem i desitgem que amb els següents pressupostos doncs hi hagi pressupost per ampliar aquesta escola. Per cert, li he de preguntar, tindrem el Llagostera jugant a l'Estartit com a seu fixa?
A dia d'avui està tot molt embrionari, ja ho han dit en altres mitjans. S'hi està treballant, s'està conversant, s'ha d'agafar el termòmetre de tot. Jo crec que és una bona oportunitat pel poble de l'Estartit per desestacionalitzar, per portar moviment, generar dinàmiques de consum al poble de l'Estartit, tant amb allotjament com en comerç, com amb gastronomia, i alhora doncs, és una manera també de ficar-nos en el mapa de l'actualitat esportiva del país. Però això són inputs positius. Ara estem valorant si econòmicament com s'ha d'encaixar tot això, quin tipus de concessió i quins tipus de solucions hem de trobar perquè això sigui viable, perquè el futbol Llagostera Costa Brava s'hi trobi còmode de venir a l'Estartit i l'Estartit es trobi còmode amb aquesta vinguda d'aquest gran club que crec que pot portar més en positiu que en negatiu. També és veritat que hem de ser molt sensibles amb el territori, amb la gent del territori, i si està parlant ja a nivell de copsar quines inputs i quines inquietuds hi ha i quines sensacions reporta, no? En realitat, la majoria dels inputs són positius.
Clar, quins impediments...
Nosaltres, com a premissa, sí que...
Quins impediments hi pot haver perquè s'hi acabi instal·lant en Llagostera?
Bueno, impediments no. Ara estem mirant en converses de com ho hem de lligar tot a nivell contractual, de tipus de concessió, que s'hauria de fer, com s'hauria d'articular tot això legalment. I nosaltres les primeres pautes que vam posar sobre la taula és sobretot no vetar, ni impedir, ni limitar els clubs que hi ha actualment aquí a l'Estartit. Un, que és el futbol femení, que és el més històric, no hi ha problema perquè ja, en certa manera, ja hi ha un conveni amb la Unió Esportiva Llagostera des de fa 3 o 4 anys, la qual és com una mena de secció femenina de Llagostera, i els altres dos, el club Medes, que és l'altre club que juga en el camp de futbol, ja s'hi ha parlat amb el seu president, i és transmetre'ls la tranquil·litat de que nosaltres els tenim en compte, sobretot des de l'Estartit, i que nosaltres hem defensat des del primer dia que ells han de tindre un escenari en el camp i han de poder disfrutar i gaudir del camp. Veurem com es desencalla tot això, però jo crec que si parlem d'oportunitats i si parléssim d'oportunitats de negoci, és una oportunitat, jo crec que en majúscules, sí. Pel poble de l'Estartit, i més en una època actual.
Clar, això m'interessa molt, és a dir, el fet econòmicament i de visibilitat, però bàsicament econòmicament, què pot implicar que un equip de segona B es traslladi a l'Estartit?
Bueno, això l'únic que pot generar és evidentment un moviment de gent constant, a diari, perquè mouen molts equips en moltes categories, en la qual aquests nens i aquests jugadors han de venir a entrenar dia sí, dia no, a l'Estartit, haurien de venir. Hi ha tots els partits que juguen a casa cada cap de setmana, de les diferents categories, amb l'impacte que comporta tot això. Sabem tots que si és futbol infantil i a la vi, doncs sempre arrastra la família darrere d'aquests nens a veure'ls jugar, i això és moviment i sinergies de consum.
Clar, perquè no només seria l'equip de segona B, sinó totes les diferents categories, que deuen ser unes quantes, no?
Exacte. Nosaltres, una de les premisses que hem posat és que si es fa aquest moviment és amb tota l'estructura, perquè precisament el que ens interessa és aquest moviment de gent. No és que sigui només el futbol de la primera categoria, que seria ara la segona B, sinó que el que ens interessa és tenir un moviment diari i com més temps per desestacionalitzar un poble que, per desgràcia, i més en les situacions actuals ara, estem molt marcats per una estacionalitat i un perfil de client molt definit. Per tant, obrim mires, busquem nous perfils, que sempre se n'ha parlat en el sector turístic, nous perfils de consumidor de la destinació turística de l'Estartit, i aquí és una gran oportunitat en el món de l'esport obrir aquesta finestra, que això pot portar no només a la Unió Esportiva Llagostera Costa Brava, sinó en el futur pot aportar que això millori les instal·lacions esportives de l'Estartit, amb la qual cosa puguem anar a buscar perfils d'equips nord-europeus que busquen fer estajos de pretemporada en llocs i climes més càlids com és el nostre.
A nivell d'instal·lacions, com estan les instal·lacions a nivell físic, les instal·lacions de l'Estartit?
Bueno, les instal·lacions de l'Estartit estan ara mateix, per l'ús que se'n fa, estan correctes. Sí que és veritat que si vingués la Unió Esportiva Llagostera o un club d'aquest perfil aquí a l'Estartit, requeriria d'unes inversions, que això és el que estem acabant de treballar, perquè això hauria de córrer tant a càrrec i compte de qui vingui a voler fer ús d'aquestes instal·lacions. Aquestes són les negociacions que hi ha ara, aquests són els perfils que s'estan de línies de treball que tenim ara sobre la taula, en el qual hi ha les converses molt obertes, perquè tot això s'ha d'articular molt bé, perquè, evidentment, el camp de l'Estartit necessitaria fer unes petites millores i poder-hi buscar aquestes necessitats que un club d'aquestes característiques necessitaria per poder-se moure cap aquí.
Doncs en això estem i ho seguirem de prop. Francesc Ferrer, president de l'EMD de l'Estartit, gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltes gràcies, i l'únic que volia fer un petit incís, si em permets, que el poble de l'Estartit ha d'estar content, perquè al final, després de 30 anys, hem aconseguit desenrocar el tema de l'escola, I això no és una victòria política ni del govern d'ara ni dels governs anteriors, sinó que és una victòria de la comunitat educativa de l'Estatut i que ho hem de celebrar en majúscula. Mm-hmm.
Doncs el que dèiem, que tingui molt bon dia i gràcies per passar pel programa.
A vosaltres.
Adéu.
A disputar. Adéu.
Ara mateix, 8:45 i seguim al Supermatí de Ràdio Capital. Quan han tocat 2:15, el que hem de fer és començar el repàs de les notícies més destacades d'avui, que és dimarts 2 de març del 2021. La Fiscalia recorre al Tribunal Suprem el tercer grau de Dolors Bassa.
Exacte, la Fiscalia ha presentat un recurs al Suprem contra el manteniment del tercer grau de Dolors Bassa i també el de Carme Forcadell. Recorre així el Tribunal número 1, que va rebutjar la mesura cautelar que plantejava el Ministeri Públic. La Fiscalia subratlla que la Llei Orgànica del Poder Judicial estableix el caràcter suspensiu del recurs d'apel·lació en matèria de classificació quan es tracti de condemnats per delictes greus que puguin ser excarcerats. En el seu recurs al Suprem, la Fiscalia també argumenta que tota aquesta causa ha posat de manifest la necessitat d'una interpretació de la norma que permeti l'efecte suspensiu els recursos, i ha recordat que el jutjat de vigilància número 5 sí que va suspendre cautelarment el tercer grau als presos de Lledoners a l'estiu, però el número 1 no ho va fer en Bassa i Forcadell.
Ho deveu haver sentit, la Comissió Europea està treballant en crear un passaport de vacunació, un certificat que serviria per demostrar que una persona s'ha vacunat i, per tant, podria desplaçar-se, podria moure's a tot arreu del continent europeu amb més llibertat. El passaport s'ha plantejat com una eina per facilitar els viatges i recuperar el turisme. Tant nosaltres, vull dir, tenim moltes ganes de viatjar, tenim moltes ganes de viatjar i estar vacunats i que ens deixin viatjar, però també tenim moltes ganes que vinguin turistes a casa nostra. I en aquest context doncs, sorgeixen algunes preguntes. És realment viable aquest passaport de vacunació per salvar l'estiu a la Costa Brava? I què en pensen els hotelers del Baix Empordà? Doncs tot això ho hem plantejat als hotelers, als diversos hotelers, al sector. Ho ha fet l'Anna Salvador.
Molts propietaris d'hotels i establiments del Baix Empordà estan d'acord en que és una idea interessant i que podria beneficiar molt el sector turístic. Això és el que explica Genís Dalmau, director de l'hotel Les Illes de l'Estartit.
Tot el que sigui facilitar la mobilitat de la gent, ja sigui durant les vacances o no, doncs és positiu per intentar normalitzar la situació. Totes les mesures que es puguin fer doncs, per donar més seguretat en el consumidor o en el viatger, doncs ens sembla positiu.
Tot i això, molts hotelers es mostren escèptics pel que fa al funcionament d'aquest sistema.
Clar, perquè hi ha hotelers que no creuen que sigui un sistema gaire ètic.
Exacte, és el cas de Joan Carles Sánchez, xef i director de l'hotel gastronòmic Esportal de Pals. Assegura que el passaport seria una bona eina pel turisme perquè permetria recuperar turistes estrangers. Al mateix temps, però, dubta que sigui ètic, ja que diu que afavoriria només a les persones de països amb accés a les vacunes o que compleixen els requisits per rebre les dosis.
El punt de vista ètic em costa, o sigui, per què podrà venir a casa meva una persona que hagi tingut accés a una vacuna de Dinamarca i potser alguna altra no? Considero que pot arribar a ser discriminatori de cares a la gent pel fet de que algú es pugui vacunar o no. També tenim, per exemple, gent que potser té algunes al·lèrgies o malalties que no es pot vacunar, que tampoc podrà viatjar, doncs.
En aquest mateix sentit, Sánchez també qüestiona que s'aconsegueixi arribar a un acord per tirar endavant el projecte.
Perquè és difícil arribar a acords amb algú que no ens hi hem trobat mai. La sensació que no hi ha prou capacitat de decisió, jo crec que també m'apunto al camí de l'escepticisme. És molt complicat. Primer, prendre decisions. Segon, prendre decisions encertades. Doncs imagina't allà després posar-los en comú i arribar a un acord amb tots els països de la Comunitat Europea.
Clar, aparentment, la Comissió Europea vol arribar a aquest acord i vol tenir-ho llest per principis de març, és a dir, que els diferents caps d'estat i de govern doncs, puguin donar-hi el vistiplau a finals de març, en la cimera del 25 de març, i que ja es pugui anar treballant, perquè realment és tota una integració digital de cares a l'estiu. De tot això, què en diuen des del grup Costa Brava Centre?
Doncs en primer lloc avancen que molts establiments ja no es plantegen obrir aquesta Setmana Santa pel tancament de fronteres. Per això Judit Lluerol, la gerent del grup, assegura que la creació d'una eina que permetés relaxar les restriccions seria molt positiva. Per una altra banda, però, la gerent remarca que és important saber quan arribarà i com funcionarà realment aquest passaport de vacunació.
Que és molt important la manera que ho gestionin i quan arribi, perquè clar, si ho posen en marxa a peu de temporada, no... El problema és que comencin a obrir fronteres. Està clar que el tema del confinament comarcal ha millorat el tema municipal, però aquí vivim de molt de turista francès, vivim de gent de Barcelona que pugui començar a moure's. Com abans arribin millores en el tema de poder rebre turista, tant nacional com internacional, molt millor.
Que és completament cert que aquí a casa nostra hi ha la major, vaja, ja ens ho deia ara l'Anna, els hotels i el sector turístic dona la Setmana Santa per perduda. Però atenció al que deia ahir el director del Servei d'Emergències Sanitàries del Govern espanyol, Fernando Simón, que demanava un últim esforç a la ciutadania perquè diu que queda un mes o un mes i mig de sacrifici.
Es verdad que la gente está cansada, es verdad que llevamos un año con esta pandemia, con esta epidemia, machacando a la sociedad, machacando las relaciones entre personas, machacando a grupos sociales que estaban en el año o en el año y pico en el que tenían, digamos, que independizarse, florecer, salir, conocer gente, conocer mundo, y que esta pandemia nos ha trastornado mucho a todos. Es verdad que hay mucha fatiga, pero es verdad también que cada día queda menos. Es un esfuerzo pequeño lo que nos queda, no es tanto. Puede ser un mes, puede ser mes y medio. Yo creo que todavía podemos aguantar ese mes, mes y medio.
Aviam, a banda que de les possibilitats que aquesta sigui una altra d'aquestes previsions que de Fernando Simón que no s'acaben complint, si calculem un mes i mig, ens plantem, Setmana Santa és el 28 de març, per tant queda menys d'un mes, però sí que ens plantaríem als voltants de setmana, finals de Setmana Santa, en tot cas per Sant Jordi. Veurem si realment aquestes previsions es compleixen, unes previsions realment molt optimistes. Per cert, encara parlant d'empresaris i dels grups empresarials, hi ha una demanda important dels autònoms perquè no es pugi la quota d'autònoms. Sabeu que s'està treballant en la possibilitat de pujar la quota d'autònoms i ahir parlàvem amb la FOEC, que és la patronal d'aquí de Girona i també, vaja, del Baix Empordà. Precisament parlàvem amb l'Albert Gómez de Palafrugell i ell ens reclamava que no és el moment ara mateix per pujar aquest impost, per pujar aquesta quota d'autònoms. Paula Balcebre.
Sí, a l'entrevista del Supermatí d'ahir vam parlar amb el responsable de comerç i tresoreria de la FOEC, Albert Gómez, sobre una campanya que ha iniciat la patronal d'empresaris de Girona davant l'increment previst de les quotes d'autònoms que ha anunciat el govern espanyol. Albert Gómez apunta que des de la FOEC han marcat tres objectius clau en aquesta campanya.
Primer és donar-ho a conèixer, no? que se'n fes una mica de soroll i fer-ne ressò, perquè jo crec que moltíssima part dels autònoms són totalment aliens a que s'està projectant i preparant aquesta norma, i com va dir el ministre, que tenien intenció doncs, d'aquí més o menys mig any i a principis del 2022 ja poder-ho aplicar, no? Per tant, una mica fer soroll, fer-ne ressò i que la gent en fos conscient de que això va per aquí. I segona és sobretot incidir en el fet que ara això no toca. O sigui, tu ho explicaves molt bé, Dani, amb la que ens està caiguent a sobre, quan encara ni tan sols hem parat el cop i no sabem com quedarem com a país i com a economia, plantejar qualsevol tipus de puja quan realment l'economia el que necessitaria són estímuls i ajuts. No, i el tercer, la tercera qüestió que volem posar sobre la taula és que sobretot quan això s'acabi aplicant que no es faci en base a la facturació, sinó als ingressos reals i, per tant, als beneficis, perquè aquí hi ha moltíssimes derivades.
Pel que fa a la campanya, des de la FUEC van redactar un manifest i una nota de premsa en els quals explica la situació i els motius, i també hi ha un espai web perquè la gent pugui adherir-s'hi. Gómez afegeix que volen parlar amb altres patronals per tenir més base social per la campanya.
Això us ho podem avançar aquí a Ràdio Capital. Santa Cristina d'Aro ja treballa en la creació de la figura d'un síndic municipal. Es va aprovar en el passat ple municipal després que Ciutadans presentés una moció que s'aprovés per unanimitat.
L'alcaldessa de Santa Cristina, Lourdes Fuentes, ha explicat a Ràdio Capital que una vegada acabin de treballar per millorar la transparència, començaran a reunir-se per decidir qui serà i quines funcions tindrà el o la síndic municipal. Això serà probablement cap a finals d'any.
I llavors fer-ho entre tots, i llavors pues, mirarem a veure qui seria la persona més adient, fer tot el procediment que es tingués de fer, però no serà una cosa imminent. Bueno, atenció al ciutadà, i si hi ha queixes dels ciutadans, atendre'ls, però exacte, les funcions encara tindrem de, també d'estudiar-ho, i que tots estàvem d'acord que es tenia de fer.
En principi, això ha de ser una figura que actuï amb independència i objectivitat davant l'administració.
Exacte. La idea és que s'hi podran dirigir els veïns de la població per queixar-se del mal funcionament dels serveis municipals i també intervenir en els conflictes que mantinguin amb l'Ajuntament. Pel portaveu de Ciutadans, aquesta creació del síndic municipal era indispensable després de quedar aprovat el mes de gener passat un codi de conducta de càrrecs municipals en el qual es recullen els principis ètics d'actuació i les normes de conducta que han de regir la seva activitat. Malgrat encara està per decidir, a la moció el Partit Taronja va proposar les funcions d'aquesta figura. Per exemple, van dir que podria vetllar i garantir que aquests principis es complissin tant pels òrgans de govern com pels funcionaris municipals i també supervisar la correcta prestació dels serveis municipals, examinar els plens i els drets dels regidors i supervisar els requeriments de qualsevol veí que vegi vulnerats els seus drets per part de l'administració.
Quatre minuts i tres quarts de nou del matí. La unitat canina de la policia local de Palafrugell ja comença a tenir a generar els seus fruits, i és que la policia local de Palafrugell ha posat 7 denúncies per tenir i consumir drogues al carrer gràcies a aquesta unitat de gossos que va entrar en funcionament ara fa un mes. Segons expliquen, els agents canins, han col·laborat per comissar estupefaents i sancionar 7 persones, 7 infractors. Les denúncies són per incompliment de la Llei de Seguretat Ciutadana, coneguda popularment com a Llei Mordassa.
La policia local de Palafrugell remarca que l'objectiu de la nova unitat canina és reforçar la prevenció del consum i tinença de substàncies estupefaents a la via i també els espais públics, així com la lluita contra el tràfic de drogues fomentant un patrullatge a peu de proximitat. De fet, és un patrullatge que es fa cada dia. Així, entre les zones on s'ha actuat hi destaquen els instituts amb l'objectiu de fer pedagogia entre els menors i també aquelles zones amb més afluència de gent. Els agents i els seus companys canins ressegueixen en les zones més problemàtiques relacionades amb el consum de substàncies estupefaents. També fan xerrades i exhibicions als centres escolars per conscienciar els més joves sobre els efectes del consum de drogues i fan suport a les inspeccions administratives d'establiments, així com també que col·laboren amb altres cossos policials que ho requereixin. La finalitat, com dèiem, és continuar apostant per les tasques preventives i de proximitat a les recolzades per aquesta unitat canina que facilita la detecció de drogues.
Final de mes de febrer ha fet 65 anys que el tren petit que unia Palamós amb Girona, vaja, molts punts de la Costa Brava, va fer el seu darrer viatge. Va ser el 29 de febrer de 1956, després de prop de 70 anys d'activitat. Recordem la seva història, Anna.
L'any 1884 es va constituir la societat Tramvia del Bajo Empordán, amb un capital social d'un milió de pessetes, amb els quals es va iniciar la construcció d'aquesta infraestructura ferroviària. La inauguració de la línia va tenir lloc el 23 de març de 1887, establint un recorregut inicial que passava pels següents municipis: Palamós, Sant Joan de Palamós, Vall-llobrega, Mont-ras, Palafrugell, Llofriu, Torrent, Sant Climent, Vulpellac, la Bisbal, Corçà, la Pera, Púbol, Rupià, Flaçà i més tard La via es va allargar fins Girona.
I ara, des del Servei Municipal de Palamós, es vol celebrar aquesta efemèria i han compilat un petit muntatge de vídeo que porta per títol Paisatges abocats al tren petit de Palamós 1887-1956 i que podeu trobar a la nostra pàgina web.
El muntatge de 8 minuts és una pinzellada de la història d'un element que va formar part del paisatge de Palamós i del Baix Empordà. S'ha elaborat a partir d'imatges fotogràfiques del Servei d'Arxiu i de fragments de pel·lícules d'Alfons Escruela Vidal i ha estat musicat expressament per Japan Records.
Aquest muntatge...
El vídeo es pot veure a la nostra web radiocapital.cat.
Això, important. I aquest muntatge, a més, forma part dels diferents documents que componen una proposta educativa que es diu L'enigma del tren petit, que s'oferirà a les escoles de Palamós aquesta primavera.
L'activitat està destinada concretament als alumnes del cicle superior de primària de tots els centres escolars del municipi. Vol donar a conèixer la història del tren petit de Palamós mentre apropa els alumnes a documents històrics dels arxius. Es tracta d'una adaptació per Palamós del projecte elaborat l'any 2019 pels arxivers del Baix Empordà amb el títol L'enigma dels carrilets. El format d'aquesta activitat està inspirat en un escape room o joc d'escapada educatiu que consisteix en la superació en grup i dins d'un temps limitat de 5 reptes o proves breus relacionades amb la història del tren petit de Palamós.
Ara mateix és 9:15 del matí. De seguida parlarem amb en Josep Lluís Vidal, parlarem de tecnologia i oci digital avui amb les primeres pistes de com podria ser el nou iPhone. Abans, però, us hem d'explicar que el baix empordanès Miquel Abres ha presentat el seu nou disc, La felicitat també plora, i en Marc Clapés doncs ha conversat amb ell. Què explica el músic, Marc?
Doncs ens ha parlat del seu secret per la felicitat en el moment en el que ens trobem. També dels primers concerts anunciats, de les claus del seu èxit, però abans hem volgut saber sobre el fet de treballar amb 5 productors en el disc i ens ha explicat això.
Cada dia era una trampa, desconnectant cada segon sense compassió.
Soc un, no sé si això passa sempre als empordanesos, que diuen que sempre no sabem mai decidir, que sempre volem dues coses o mai no sabem dir si una cosa o l'altra, no? I això sempre m'ha passat de petit. Jo sempre demanava dos postres, no sabia triar un. I en el cas d'aquest disc m'ha passat això. Dic, ostres, la vida és molt curta, si vull treballar amb tots els productors amb cada disc, són 5 anys, vull dir, és un disc per any, no sé, vaig fer-me, dic, tant per tant, per què no faig tot de cop? I he intentat que sortís bé i me n'he sortit. Vull dir que estic content del resultat.
Les seves cançons triomfen a les emissores de ràdio, que són de les més punxades dels mitjans de comunicació. I ens ha explicat què són per ell les cançons rodones.
Fer cançons, sobretot que sonin actuals, no? Mm-hmm. Per l'essència de la cançó, que sigui una cançó com jo estic acostumat a fer sempre, no? Cançons més rodones, amb aquest aspecte més radiofòniques, tot i que no, jo, sincerament, no, jo quan faig música, poques vegades penso en, ostres, aquesta cançó ha de sonar a la ràdio. Jo el que faig és primer fer la cançó que m'agradi a mi, que m'emocioni, i després ja a l'hora de vestir-la, de produir-la, doncs ja s'intenta també que sigui una mica més, que sigui més radiofònic, no? Però també crec molt en les cançons amb missatge, com aquesta d'aquests ocells, i sobretot aquesta última d'aquesta de les nostres vides, i crec molt en això, no? Les cançons amb missatge, però que a més tenen una melodia enganxosa i són radiofòniques, doncs jo en dic que en són rodones d'això, no? Sí. Perquè és allò que dius, ostres, la cançó te pot sentir identificat, és una cançó que la lletra et pot emocionar, però a part, doncs, enganxa tot l'altre.
Una d'aquestes cançons rodones podria ser Què serà de les nostres vides, la peça que obre el disc. Ens ha explicat la història de la cançó i també com va sorgir el videoclip on apareix el seu fill de 14 anys, Miquel, i el seu pare, Joan.
Aquesta cançó va sorgir bueno, estava aquí a casa composant i va sorgir aquesta cançó i vaig començar a fer alguna lletra i després a partir d'aquesta lletra vaig anar a parar a la meva infància, sobretot quan tenia 14-15 anys, que agafava la guitarra i m'anava a assajar al local d'assaig.
Sí.
Allà em trobava amb en Toni Molina, amb en Carlos, en el local d'assaig, i sempre dèiem, ostres, d'aquí 20 anys seguirem fent música, seguirem estant aquí vinguent al local a assajar, no? Què serà de les nostres vides? I a partir d'aquí va sorgir la cançó, no? Aquestes expectatives mai complertes, els artistes joves que tenen expectatives molt altes i acaben siguent frustracions, no? Perquè vols l'èxit, el vols ara, el moment ja, el vols sensat, no tens paciència de res, quan te posa molts anys te n'adones que l'èxit no és això, no? L'èxit és poder treballar molts anys de la cosa que t'agrada i d'anar fent música i d'anar consolidant el projecte i d'estar bé i el dia a dia, sobretot. I aquesta cançó, doncs, bueno, un cop vaig pensar, dic, ostres, el meu fill ara mateix té 14 anys, et dic, ostres, seria perfecte, i li vaig dir, Miquel, es diu com jo, el fill, i Miquel, vols sortir el vídeo? I va dir que sí de seguida, després el meu pare va sortir més tard, i, hòstia, molt bé, també el Miquel el Miquel del futur, no?
Sí.
Seguim tocant el Mariscal i seguim fent música. I el meu pare també de seguida es va apuntar. I...
Avui s'anunciarà la seva participació al Festival Estrenes de Girona. A partir de les 11 es presenta el cartell, però també ens ha avançat a altres llocs on el podrem veure aquest 2021.
Programació del Festival Estrenes. Estarem també al Som de Mar, estarem també a diferents festes que ja ens han contractat, a Lleida, a Tarragona, bueno, a Barcelona, i anar girant.
Hem volgut saber també com ha viscut i com està vivint aquesta pandèmia, com li afecten el seu dia a dia com a músic i com s'imagina el seu futur.
Les persones, no, això que dius, no? Com nosaltres, que ens agrada anar a concerts, que ens agrada fer música, i sobretot el contacte amb la gent, no?
Sí,
i
la
vida social, que al final el que fa feliços a les persones és la vida social, és el sortir, el trobar-te en una nit, en l'altra, les abraçades, el sentir-te viu, no? I la música, bueno, també s'ha estat més que demostrat en aquesta pandèmia que, bueno, que la música, sense música no hi ha futur.
I tant,
que
i tant,
ha animat a molta gent, ens ha alegrat aquests dies difícils, i la cultura en general, i crec que també el públic això ho ha d'agrair, i quan es pugui anar a concerts, doncs a tothom anar a concerts, comprar música, i sobretot música d'aquí a casa. No?
I per acabar, ens ha explicat el secret de la felicitat, el seu secret de la felicitat, que rau en informar-se el menys possible, i per fer coses tan interessants com riure molt.
Soc de viure el dia a dia, però la realitat també, soc també de tocar de peus a terra, i també de viure la realitat, tot i que cada vegada estic menys informat, perquè també diuen que saber massa també et fa ser menys feliç, saps? I de vegades prefereixo no saber gaires coses, i el que diria, no viure el dia a dia, anar a passejar, anar a quedar amb els amics, riure, sobretot riure molt, passar-ho bé. I el futur dels músics, el nostre futur i passat, sempre ha sigut molt complicat, no? És a dir, tota la vida que bueno, que hem tingut de viure dels concerts, hem tingut de viure del públic, hi havia moments que no venia gent als concerts, hi havia moments que han sigut molts i molts anys difícils picant pedra, i ara que jo em considero un artista, no, amb 43 anys, quasi 20 anys de trajectòria de música, de discos que he anat fent, d'11 discos, doncs ara que tot que començava a venir gent als concerts, saps? Ara és quan et trobes que aquest any podia ser molt potent, ja estan sortint bolos i estan contents, però clar, no és el mateix saber que en una sala doncs estarà ple, que no viurà el 50%. No? Mm. I el futur jo el veig amb que, bueno, que tot s'irà arreglant, i esperem, sobretot els músics, que puguem seguir fent música en directe, perquè és que si no, doncs sí que estem ben fotuts, ja estem ben fotuts, doncs imagina't que ens diguin d'aquí un any més igual, no? Vull dir, és que... Bueno, ser optimistes, no ens queda res més, no? Que ser optimistes i anar treballant.
Hola, sóc en Miquel Abres, una forta abraçada i per molts anys a Ràdio Capital. Això és per aquests 20 anys de música i sobretot per apostar pels artistes de casa. Una abraçada ben forta per molts anys més.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
Vinga, 8 minuts i arribarem a les 9. Josep Lluís Vidal, bon dia, què tal?
Bon dia, com anem?
Molt bé, i tu?
Bé.
Sí?
Març. Sí, per què no?
Bueno, bé, a vegades amb tu les paraules no es concorden amb el to.
Com?
Bueno, sí, bé.
Sí, està tranquil.
Molt bé, va. Tecnologia, oci digital, com cada dimarts amb tu, repassem notícies. Hi ha filtracions sobre com serà el proper iPhone 13. Com serà això?
Bé, d'entrada hem de dir que són això, filtracions, sí. I per tant, bé...
Però aquestes filtracions acostumen a encertar-la, no?, a vegades? Vull dir...
Sí, i sobretot perquè en aquesta ocasió provenen directament d'una font més o menys fiable, que són els fabricants que estan fent ja l'iPhone 13, no?
Sí, ja està. Ja ho tenim, doncs.
Ja ho tenim. Allà el senyor que està a la cadena de muntatge ha fet 4 fotos i les ha enviat a la premsa. No, a veure... Més seriosament, el cas és que sí que és cert que l'iPhone 13 ja està en producció a les plantes xineses allà on es fabriqui, no sé exactament a on, i el cas és que ui, em torno a sentir la música molt alta, no sé què passa, és que sóc jo.
No ho sé, jo la tinc molt baixa, però no ho sé.
És que els aparells que tenim són molt bons.
Sí.
Ai, què estava dient, que no me'n recordo. Ah, sí, que
això, els treballadors.
Els treballadors que estan a les fàbriques, a les cadenes de muntatge dels iPhone 13. Bé, el cas és que hi ha hagut una filtració de com serà aquest iPhone 13, que està previst que no surti al mercat abans del setembre, o sigui, ja falten uns quants mesos, però encara, bueno, ja s'han sabut alguns detalls, no? Per exemple, el més important tindria a veure amb una tecnologia... És que és una mica difícil d'explicar perquè s'entengui. A veure, com ho diria? No sé si algú recorda aquella tecnologia dels senesos de les pantalles de televisió, quan encara hi havia televisions de tubo. Algú se'n recordarà, segur.
No, ara no sé de què parles.
Bueno, al final es tracta de la freqüència de reflex de la pantalla. Això es tradueix en una imatge de més definició, de molta més definició, sobretot quan hem de fer servir la pantalla per jocs o per animacions que requereixin una realitat molt alta, no? Per tant, la qualitat d'imatge, simplificant molt, de la pantalla de l'iPhone 13 serà una de les grans novetats que sembla que inclouria aquest nou aparell d'Apple, que sortirà a la venda, com diem, no abans del setembre, si és que Apple respecta els calendaris, perquè a vegades passa també que ens sorprenen i vinga, va, el llançament és en qüestió de pocs dies, no?
Sí, la qüestió és molt millor qualitat de càmera amb una tecnologia que no és nova.
No, de pantalla.
Parlo de pantalla, però una tecnologia que no és nova.
No, la tecnologia no és nova realment, però sí que fins ara no s'havia aplicat en la majoria de telèfons mòbils, només en alguns de gamma alta, molt alta, sobretot amb els Android, amb el Samsung Galaxy S21, per exemple, i Apple s'havia resistit a implementar aquesta tecnologia, una tecnologia millorada, estem parlant d'una tecnologia que va sortir fa molts anys, però una tecnologia millorada que... doncs el que fa és refrescar la pantalla, la freqüència de refresc de pantalla és molt més alta i per tant això es tradueix a molta més qualitat d'imatge en determinades aplicacions. A veure, per veure el Facebook,
sí,
segurament no notarien gaire diferència.
Ja. I què més tindrem?
Bueno, bàsicament aquesta és la novetat més important, però després també hi hauria algunes millores en l'eficiència de la bateria, perquè aquesta tecnologia, precisament, Apple s'havia resistit a implementar-la fins ara perquè al final es tradueix en un consum de bateria més gran, no? I per tant, doncs, haurien de millorar això, l'eficiència de les bateries. També els iPhone porten aquesta prestació de que es poden enganxar, no? Com si fos un imant en determinades superfícies, sobretot pel que fa als carregadors inalàmbrics, eh? No té la suficient força com perquè, per exemple, ho portem en el cotxe, no? en mode vertical, per això aquesta prestació també es veuria millorada amb una mica més de força. Per tant, podria suportar una mica més el pes de l'aparell. Per la resta, sembla que no hi haurà grans canvis, ni en tamany de pantalla, ni en sistema operatiu, ni tampoc en disseny, que altres vegades doncs sí que s'hi ha passat, no? que ens hem trobat amb aparells que són més nous quan a disseny, no? En aquesta ocasió sembla que no, que la cosa no anirà per aquí.
Val, aviam, què més? Hi ha dos científics que proposen un mètode per evitar els rastrets de les operadores mòbils.
Sí, a veure, qui pensi que no estem rastrejats encara que no tinguem xarxes socials, home, no va encertat, eh? Perquè la veritat és que som localitzables amb un telèfon fins i tot dels de fa molts anys que no tenien internet. Simplement a través de la tecnologia de la infraestructura telefònica convencional, no? A partir d'aquí, doncs, com que hem d'associar un repetidor a la ubicació del telèfon mòbil per poder fer i rebre trucades, doncs a partir d'aquí ja ens poden localitzar. Que amb el GPS, amb internet i tot plegat, la ubicació és molt més precisa, actualment amb marges d'error de fins a un metre...
Un metre només, sí.
I amb el 5G això encara serà molt més precís.
Ara a mi em podrien localitzar aquí a pals, eh?
Sí. Tranquil·lament.
Perfectament. Jolín.
Sí.
No, a pals ja m'imaginava, però a pals, el lloc concret, l'estudi de la ràdio,
bueno,
concretament...
A pals concretament no sé si et podrien localitzar, per un tema de cobertura,
per un tema de cobertura. No? Ah, doncs això està bé, veus? Coses bones de treballar pals, clar, que no et localitzen perquè no hi ha bona cobertura. Bueno, clar, però si estic connectat al wifi de la ràdio, potser ja ho tenim, no? O què?
Els wifis, bé, no acaben encara de tenir una ubicació del tot precisa, però en molts casos sí que l'acaben d'encertar, no? Bé, el cas és que això, no? Que hi ha dos científics d'Estats Units que proposen un sistema que realment anonimitza tota la informació que disposen l'operadora sobre el terminal que s'està localitzant. Perquè no oblidem que les operadores el que fan és comercialitzar amb aquestes dades. Sobretot per hi ha empreses que es dediquen a fer estudis de mercat basats, doncs, per exemple, en quanta gent hi ha en un determinat punt a una determinada hora del dia en un dia concret, no? De fet, això el govern espanyol ho va fer l'any passat durant un parell d'ocasions amb l'excusa aquella de dir anem a veure com podem optimitzar els permisos de desplaçament en determinades vies, no? Per ponts, per vacances, etc. No? El que passa és que, bé, com a mínim el número de telèfon, doncs, és una dada que s'acaba sabent, no? Uh-huh. Doncs aquests dos científics el que proposen és una tecnologia que anonimitza realment tot això. El que passa que, com que tota la xarxa ja està tan implementada, hi ha molts altres experts que han posat en dubte que realment sigui aplicable, que realment es pugui canviar. El que marca aquest estudi realment d'aquestes dues persones no és el fet de que això es pugui o no es pugui